Ràdio Calella. FM.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'informatiu explicarem que l'Institut Bisbe Sivilla disposa des de fa 3 anys d'un protocol per combatre casos d'assetjament escolar. També que el PDeCAT i el PSC proposen l'adhesió de Calella a la xarxa de ciutats i establiments que estan disposats a cedir els seus lavabos a persones que en tenen una necessitat recurrent per causa d'una malaltia inflamatòria intestinal. Parlarem molt del Festimatge, que arrenca demà dissabte. Dona el tret de sortida aquest festival de la imatge i el cinema a la ciutat de Calella, i en parlarem d'una exposició i també del que es farà aquests propers dies. Comentarem també altres exposicions, com una que es fa a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça i la que hi ha al Museu Arxiu. Estarà oberta a partir de demà i va de Setmana Santa. Repassarem l'agenda cultural de cara a aquest cap de setmana i també l'agenda esportiva al final de l'informatiu. Doncs bé, comencem. Com dèiem en titulars, l'Institut Bisbe Sivilla de Calella disposa des de fa 3 anys d'un protocol per combatre els casos d'assetjament escolar. El protocol es va aprovar l'any passat i funciona a través de la Comissió de Convivència i Mediació del propi centre.
La directora de l'Institut Bisbe Sivilla, Eva Sánchez, ha explicat que la majoria de casos d'assetjament es deuen a problemes que s'han originat fora del centre, però que acaben tenint repercussió a l'aula. En els últims mesos s'ha incrementat l'anomenat ciberassetjament.
De quan en quan se dona algun cas, però sobretot són problemes entre nens fora del centre que acaben repercutint en el centre. I últimament el que notem és que n'hi ha una mica d'assetjament a nivell de comunicacions, a través del mòbil, a través del WhatsApp, del Facebook. Llavors això és amb el que ens trobem ara i amb el que tenim més problemes.
Per evitar futurs problemes de conflictivitat entre els alumnes, l'Institut Bisbe Sivilla organitza a l'inici de curs una xerrada impartida per agents dels Mossos d'Esquadra i adreçada als pares i mares dels alumnes de primer d'ESO.
I canviem de qüestió. El PDeCAT i el PSC proposen l'adhesió de Calella a la xarxa de ciutats i establiments que estan disposats a cedir els seus lavabos a les persones que en tenen una necessitat recurrent per causa d'una malaltia inflamatòria intestinal.
És una iniciativa de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa que es basa en un sistema de geolocalització dels punts amics a través d'un aplicatiu per a telèfons mòbils. Els pacients disposen d'unes targetes expedits sota criteri mèdics que els acredita. Lourdes Díez és membre de l'Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa i coordinadora del projecte.
El que intentem és geolocalitzar el màxim número de lavabos possibles, perquè les persones que ens han l'aplicació puguin saber on tenen els lavabos més propers en cas de necessitat. O si has de viatjar o si has de sortir fora de la teva zona de confort, doncs que tinguis una eina que et permeti conèixer on tens els lavabos més propers. Per això parlem amb els ajuntaments perquè s'adhereixin als projectes i cedeixin els seus lavabos i ens donin el permís de geolocalitzar-los.
Els equipaments i locals adherits s'identifiquen amb una enganxina amb el nom del projecte. L'associació alhora expedeix unes targetes que acrediten que la persona necessita accedir al lavabo.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I demà dissabte es dona el tret de sortida a una nova edició del Festimatge, el Festival del Cinema i la Fotografia que organitza Fotofilm Calella.
Enguany arriba a la 12a edició i s'allargarà fins al diumenge 23 d'abril. Una novetat és la creació del carnet del Festimatge, i la gent que assisteix als diferents esdeveniments optaran al sorteig d'una estada o un vilar rural. I una altra novetat és que Ràdio Calella Televisió oferirà espais dedicats al Festimatge, als dos informatius diaris, a l'agenda cultural de les 11 del matí i a les 6 de la tarda. Informació que també estarà disponible al web. Una de les exposicions principals és la que serveix per inaugurar el certamen. Es diu Talibés i és del fotògraf andalús Manuel Viola. Per saber-ne els detalls, en parlem amb ell mateix. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este fin de semana, el día 1, se inaugura una de las exposiciones del Festimatge y en esta exposición es Talibés, una exposición tuya.
Efectivamente, es una exposición mía que se refiere a la vida de los talibés en Senegal. La vida de unos niños a los que sus padres han encomendado a un marabú para formarse en la enseñanza del Corán, fundamentalmente. Y eso le lleva pues a un determinado tipo de vida, que es lo que trata de contar la exposición.
Entonces, ¿es una exposición centrada en los niños talibés?
Efectivamente, está centrada en ellos y en sus vivencias y en cómo viven.
¿Y nos puedes explicar alguna cosa más?
Pues son todos los niños de Senegal.
¿Todos los niños
son
de Senegal?
Bueno, no todos los niños, está mal expresado. Son muchos niños en Senegal que van a Daras, que son las escuelas coránicas, enviados por sus padres fundamentalmente desde el mundo rural, para que se formen en el Corán. También son niños de familias numerosas que sus padres pues no pueden atender, y los encomiendan igualmente al marabú. El marabú es el maestro de la Dara, que es la escuela coránica, donde se van a formar en el Corán, van a conocer el Corán y lo van a estudiar. A cambio de eso, pues hay una servidumbre concertada del talibé, el estudiante, con el marabú, el maestro. Para ello, el talibé, al amanecer, se dirige a las ciudades y se dedica a mendigar. Y está mendigando aproximadamente hasta las 3 de la tarde, y el fruto de su mendicidad es lo que ofrece al maestro, a cambio de esa formación en el Corán.
Entonces, talibé es estudiante.
Sí, talibé significa estudiante, concretamente estudiante del Corán.
¿Y cómo te animaste a fotografiar esta historia que no se podemos encontrar?
Bueno, pues yo fui a Senegal en busca de otra historia. Concretamente estaba detrás del tema de los cayucos entonces, cuando empecé con este trabajo, ahora unos 7 años aproximadamente. Y cuando llegué, bueno, pues el tema de los cayucos ya se estaba resolviendo, ya tenía poca posibilidad fotográfica porque se estaba abandonando la práctica, y me encontré en la calle con estos niños pidiendo. Y me sorprendió verlo, pues, descalzo, a lo mejor solo con una camiseta de un niño 10 años mayor, hecha jirones, sucios ellos, y me sorprendió, bueno, estos niños, ¿esto qué es? Y me documenté en el tema, lo fui estudiando, y a lo largo de 6 viajes más, pues he visitado su vida, sus daras, su forma de estudiar, su forma de pedir, he convivido un poquitín con lo que es la vida diaria de ellos, llego a conocerlo y a conocer un poquito la situación. Como entiendo claramente que es una situación que en un mundo civilizado como el nuestro ocasiona sin duda alguna repulsa, pues bueno, parece que es una situación a denunciar, ¿no? Por lo menos para dignificar un poco sus condiciones de niños que con 4 o 5 años están en la calle descalzo pidiendo, y eso es lo que les espera la vida. Lo que les espera la vida es eso.
Pedir, entonces, también es una exposición que pide ayuda.
Efectivamente, es de alguna manera una protesta contra esta situación, ¿no? Es un trabajo documental.
¿Cuánto tiempo te ha llevado todo este trabajo documental?
Casi 7 años.
7 años.
7 viajes. 7 viajes concretamente allí.
7 viajes extensos, porque en 7 años es mucha
no
información.
No muy extenso, porque yo me dedico a otra cosa, yo soy médico, y entonces pues no tengo mucho tiempo para dedicarle, pero parte de mi vacacional he dedicado cada año a eso, sí. 10, 12 días cada año he dedicado a eso.
¿Y qué te llevas?
A la toma de imágenes, claro.
¿Y qué te llevas como experiencia de estos viajes?
Hombre, la experiencia es que el ser humano es feliz en cualquier sitio, en cualquier situación, que siempre tiene una esperanza, que siempre está esperando algo mejor. El ser humano es fatalista, tolera la mala situación que tiene, bien porque espera una situación mejor o simplemente porque no es consciente de la que tiene. Pero que en cualquiera de las situaciones, por muy mala que sea, un niño siempre procura ser feliz.
¿Te veremos en la inauguración?
Pues me han invitado, sí, yo creo que sí, que estaré, claro que sí.
Perfecto, don, mucha suerte.
Esperemos que vaya bien y que os guste la exposición.
Genial.
Son 75 obras que relatan con claridad lo que es esta historia que os he contado muy brevemente.
Muchas gracias.
A vosotros. Hasta pronto.
I ara repassem els principals actes del tret de sortida al Festimatge en la següent informació elaborada per Marta Hernández.
Festimatge 2017, de l'1 al 23 d'abril, amb Marta Hernández.
El Festimatge, Festival de la Imatge de Calella, celebra la seva 12a edició de l'1 al 23 d'abril. Enguany hem encetat una col·laboració especial entre el Festimatge i Ràdio Calella Televisió per tal de fer una difusió més àmplia de les activitats que es realitzen. Calella tornarà a ser la ciutat de la imatge durant el mes d'abril i un any més esdevindrà punt de trobada dels amants del cinema i la fotografia. 23 exposicions de fotografia, 110 curtmetratges, 3 tallers de fotografia, 2 sortides fotogràfiques i culturals, presentacions de llibres al mercat del col·leccionista, sessió de cinema nou i mig i mostra de treballs realitzats en fun footage són algunes de les propostes que ofereix el Festimatge d'enguany. El tret diferenciador del Festimatge és que incorpora activitats tant de cinema com de fotografia, característica que el fa ser únic a Espanya i el converteix en un referent del sector de la imatge fixa i en moviment. Així, durant el mes d'abril, Calella és imatge. Imatge en moviment i amb so, o imatge estàtica i en silenci, però en definitiva, imatge per gaudir del valor i la força de la mirada de l'altre. Des de l'any 2006, el Festimatge reuneix la celebració de 3 certàmens diferents, cada un centrat en una disciplina concreta. La trobada internacional de nou i mig, única a Espanya i de les poques que queden arreu del món, que aquest any celebra la seva 44a edició. El trofeu Torretes de Fotografia, que es fa des de fa 41 anys i que és reconegut per la Federació Internacional de Fotografia, la qual cosa demostra el seu prestigi. I el més jove de tots, el trofeu Torretes de Curtmetratges, amb 23 anys de vida, que destaca per la qualitat de curtmetratges seleccionats que projecta durant el festival. Més d'una tercera part dels treballs presentats. Aquests certàmens, amb la seva antiguitat, demostren la consolidació del festival i deixen palès l'objectiu claríssim de voler difondre i popularitzar tot el que fa referència a la imatge, ja sigui fixa o en moviment, imatge en tots els seus formats. Per entrar en matèria, tenim amb nosaltres en Quim Botey, responsable del certamen de fotografia. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Explica'ns quin criteri es segueix des del Festimatge per escollir les exposicions que podrem veure.
Bé, jo intentem, com a comissari de muntar les exposicions, el que intento fer és que hi hagi una diversitat de fotografia ben diferent una de l'altra perquè l'espectador, quan vingui, pugui veure moltes coses molt diferents. I llavors, per la part del fotògraf, el que intentem és donar cabuda a tota aquesta gent que no saben encara, no han entrat en un circuit comercial i volen sortir del món del concurs i volen ja fer alguna cosa més, no? En diem fotografia d'autor.
I com feu aquesta selecció? Vosaltres aneu a buscar els autors o són els autors els
que us demanen? Per les
dues coses.
Nosaltres anem a buscar gent, coses que durant l'any anem veient, ens anem enterant que fem i per l'altra banda també ens presenten molts i malauradament n'hem hagut de deixar fora.
En quins espais podem veure aquestes exposicions?
Bàsicament en dos espais, no? La Fàbrica Llobet, que hi ha 22 exposicions, i l'exposició que hi ha a la sala de l'Ajuntament Vell. Després també en el comerç local també tenim una mica de diversitat de l'exposició local nostra.
Aquesta. Perfecte. També hi ha altres activitats a banda de les exposicions de fotografia dintre del Festimatge?
Sí, organitzem 3 tallers de fotografia, que tots són molt interessants, i una presentació del llibre del català Roca.
Els tallers són oberts a tothom? Hi ha algun requisit especial per participar-hi?
Són oberts a tothom, el que passa que s'hi apunta la gent que està moguda dintre el món de la fotografia. No?
I s'ha de fer una inscripció prèvia?
Inscripció prèvia, en tenim un de complert ja. Vull dir que...
Per a inscriure's, la gent com ho hauria de fer?
Bueno, podien trucar a mi, donar el meu telèfon, 646-65-35-02, si no, anar a la web de Festimatge, també hi ha el contacte.
Recordem la web, www.festimatge.org, i a la pestanya de fotografia, allà tenen tota la informació dels tallers. Hi ha una presentació d'un llibre de fotografia, també has comentat, això és habitual? No, és per...
no, aquest any ens ha semblat també incloure en el Festimatge, ja que hi ha el llibre aquest del Pere Català i Pic, que és un llibre superinteressant, és el d'un home, és el pare del català Roca, i ens ha semblat ja que hi ha aquest llibre, doncs fer la presentació, que ho farem el dia 7, i serà també una oportunitat per veure la magnífica obra d'aquesta persona.
Les exposicions s'inauguren el diumenge dia 2.
A la Fàbrica Llobet el dia 2 i a l'1, quan ho veurem a Festimatge, a la sala de l'Ajuntament.
Perfecte, Quim. Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres. Gràcies.
Les activitats del Festimatge es distribueixen en tres apartats: la trobada internacional de cinema nou i mig, el trofeu Torretes de fotografia i el trofeu Torretes de curtmetratges. Per primer any, la trobada internacional de nou i mig elimina el seu concurs de cinema en format nou i mig i farà una projecció de films fora de concurs. Aquesta projecció es completarà amb una mostra de treballs realitzats en fun footage pels alumnes de l'Institut Euclides de Pineda de Mar. El fun footage és una tècnica que es basa en la recollida d'imatges diverses en format 9 i mig que no tenen autoria. Es recuperen i els alumnes creen propostes audiovisuals barrejant aquestes segons el seu criteri. El resultat són diferents històries amb les mateixes imatges. A banda d'aquestes activitats, la trobada internacional de cinema 9 i mig es complementa amb el tradicional mercat del col·leccionista i una sortida cultural que enguany serà al Parc Audiovisual de Catalunya i al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca a Terrassa. Pel que fa al trofeu Torretes de curtmetratges, inclou diversos actes, entre els que destaquen el concurs de curtmetratges del 23 trofeu Torretes de curtmetratges, la projecció de curtmetratges seleccionats pel concurs a diferents espais de la ciutat, com l'Ajuntament Vell, la Cafeteria La Tatera o la Sala Mozart, les sessions de cinema jove amb projeccions, tallers i pràctiques, la matinal de cinema local que es realitzarà a la Sala Mozart i altres activitats que podeu consultar al calendari d'activitats del Festimatge 2017. Tal com ja es va fer l'any passat i va tenir molt bona acollida, els films guanyadors dels premis que atorga el trofeu Torretes de curtmetratges estan identificats al programa d'activitats del Festimatge. D'aquesta manera, els espectadors que assisteixin a les projeccions saben quins són els curts guanyadors o poden decidir anar-hi perquè estan al corrent de quan es projecten. Per acabar el trofeu Torretes de fotografia, la secció fotogràfica compta amb el concurs de fotografia del 41 trofeu Torretes de fotografia, 23 exposicions fotogràfiques, com ja ens ha explicat en Quim Botell, una sèrie de tallers, xerrades, tertúlies fotogràfiques i una sèrie i d'altres activitats que podeu consultar en el nostre programa. Enguany, el Festimatge continua amb el concurs a Instagram que premia la millor fotografia relacionada amb l'edició actual. Entre l'1 d'abril, moment de la inauguració del Festimatge, i el 22 d'abril a les 24 hores es poden fer i enviar tantes fotografies com es desitgi. Durant l'acte de cloenda del dia 23 d'abril es projectaran les 10 fotos finalistes i es donarà a conèixer la guanyadora, que rebrà un premi d'una nit per a dues persones a un vilar rural. Per participar en el concurs cal penjar la foto a Instagram amb el hashtag #CoixinetFestimatge2017. Com a novetat d'enguany, volem premiar la fidelitat dels assistents a les activitats del Festimatge. A fi de motivar la participació en els actes del Festimatge i premiar els més fidels, s'ha fet el carnet del Festimatge, que és gratuït i que pot obtenir qualsevol que ho vulgui. El funcionament és molt senzill. Cada vegada que es participi en un acte o activitat del festival, el carnet serà sellejat. Tothom que tingui més de 10 segells al carnet, un cop finalitzat el Festimatge, podrà participar en el sorteig d'una nit d'hotel a un vila rural per gentilesa del grup CERS. El sorteig tindrà lloc durant l'acte de cloenda del dia 23 d'abril a les 11:30 del matí. Us animem a compartir amb nosaltres la inauguració del Festimatge demà dissabte a les 9 de la nit.
I demà, a part del Festimatge, s'inauguren dues exposicions més a la ciutat de Calella. Una és a la biblioteca.
Es diu Punt de fuga, fotos i poemes amb les gavarres de fons de Joaquim Vilà. En parlem amb la directora de la biblioteca, Dolors Llevall. Bona tarda.
Bona tarda. Bé, us he de dir que aquest dissabte us proposem una exposició titulada Punt de fuga. És una exposició de poemes i fotografies amb les gavarres de fons. I la podreu veure tot el mes d'abril a la biblioteca. Per celebrar aquest treball, els alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística de Calella han organitzat la lectura dels poemes que acompanyen aquestes fotografies. Són poemes de Joaquim Vilar i han assajat amb la seva professora, Judit Ferrer, i la coordinadora de les tertúlies en català, Montserrat Ten. Així és que us convidem a que vingueu a escoltar els poemes de Joaquim Vilar a la biblioteca dissabte a les 12 del migdia i poder assaborir millor doncs, els poemes i les fotografies de les gavarres. Tot això anirà acompanyat musicalment per la cantautora Vicky i l'exposició no hauria estat possible sense les gestions d'Andrés Marí, representant de la Comissió de l'Agenda Llatinoamericana de Calella i la coordinació de la professora Judit Ferrer. Bé, això és tot.
I una altra exposició que s'inaugura estarà al Museu Arxiu i va de Setmana Santa. Es diu Passió Christi i en parlem amb Carme Torm, directora del Museu de Calella. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que podem veure en aquesta exposició que només pel nom ens situa clarament en la Setmana Santa?
Doncs sí, doncs com que estem pràcticament en el període doncs, de la Setmana Santa, estem en època de Quaresma, el museu doncs, va decidir doncs, tirar endavant una exposició sobre aquesta temàtica, vinculada doncs, que a Calella ja des de fa un parell, tres d'anys, es fa també una petita exposició a la capella que es diu Passos de Setmana Santa, i també aquest any, amb la voluntat doncs, de que hi haurà doncs, la sortida d'aquesta professor a la ciutat, doncs, el museu va voler d'alguna manera doncs, col·laborar en tots aquests actes de ciutat. Llavors, el museu fa una exposició que es diu Passió Christi, com tu deies molt bé, La Passió de Crist, com el títol indica, doncs, l'exposició és un repàs del que és la Setmana Santa, dia a dia, una mica doncs, des del diumenge de Rams fins al dilluns de la Pasqua Florida, explicant una mica quins són els rites des del punt de vista litúrgic, però també d'aquells actes i activitats més pròpies de Calella, perquè els ciutadans de Calella doncs, puguin conèixer el que es feia doncs, fa 60-70 anys a la ciutat. Tradicions i rites que en molts casos s'han perdut.
I aquesta explicació de la Setmana Santa, amb quins elements s'explica? Què hi trobem a l'exposició?
Doncs hi trobarem elements, objectes que són de la col·lecció pròpia del museu, que el que fan és escenificar una mica cadascuna d'aquestes etapes de la Setmana Santa, doncs des del diumenge de Rams fins al que us deia el dilluns de Pasqua. Hi trobarem des del típic pas de Setmana Santa, amb unes quantes doncs, vestes, escenificació doncs, d'aquest pas doncs, amb el misteri dels escolapis, també amb el misteri de la Dolorosa, algunes peces doncs, del Via Crucis que es feia a Calella, un objecte, un gran relleu sobre el Sant Sopar, i no podem oblidar el Cant de l'Àngel, que és un dels grans elements de la tradició de la Setmana Santa a Calella.
Sens dubte, un dels pocs municipis, crec que només són tres, on encara es manté sí. Aquesta tradició, eh?
Exacte, Calella és dels pocs municipis a Catalunya doncs, que encara conserva aquesta tradició, que es feia en més municipis, però s'ha anat perdent. Calella la manté viva en aquests moments i nosaltres, a través de l'exposició, també li volíem fer un petit homenatge doncs, a aquest Cant de l'Àngel calellenc.
I com bé comentava també Carme, també altres anys es podien mostrar i també doncs, es veuen aquests passos de Setmana Santa que es van recuperar i a més aquest any es recupera una processó per Divendres Sant, que també doncs, és un nou element de la Setmana Santa calellenc que ha recuperat.
Exacte. Aquest any doncs, conflueixen aquests tres elements, l'exposició de la capella, que ja es feia, com us deia, després la processó, la recuperació d'aquesta processó i finalment doncs, l'exposició. Tot plegat és una mica un renaixement d'aquestes tradicions.
Perfecte. Quan es podrà veure aquesta exposició aquí al Museu, Carme?
Mira, l'obrim aquest dissabte, dissabte dia 1 d'abril a les 7 de la tarda i les podrà visitar fins al 14 de maig. De fet, com podeu veure, doncs, va més enllà del que és pròpiament la Setmana Santa. La cronologia de l'exposició és més llarga, però vam pensar que, donat doncs, la intensitat del fet i que encara durés doncs, fins al maig, no hi havia cap problema doncs, que els visitants poguessin gaudir-la per més dies.
Això és com qualsevol període, com a Nadal i qualsevol festa, sempre dura molt més del que dura pròpiament les dates.
Exacte, perquè a més els visitants doncs, podran venir diverses vegades, si volen veure doncs, en detall les peces o llegir els textos, podran tenir més temps per poder-ho gaudir.
Una exposició molt recomanable per la gent de Calella, que hi trobarà part de la seva història, suposo que també per gent de fora, que també li pot interessar.
Doncs sí, la veritat és que creiem que també serà d'interès perquè els visitants, els estrangers, persones que potser no tenen aquesta tradició en el seu país o és d'una altra forma, trobaran doncs, una manera de comprendre doncs, aquest tipus d'actes religiosos doncs, en el nostre país. No? Hem fet també l'exposició en tres idiomes, com fem sempre, doncs, català, anglès i francès, de manera que sigui més entenedor doncs, pels públics estrangers.
Doncs Passió Cristi i aquesta exposició que podrem veure al Museu Arxiu de Calella aquests dies de Setmana Santa i uns quants més posteriorment per comprendre la tradició i la història de la Setmana Santa també aquí a la nostra ciutat, a la ciutat de Calella. I avui a l'Infovespre n'hem parlat amb Carme Torm, directora del Museu de Calella. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, Carme.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que pugueu venir i que pugueu gaudir amb nosaltres de l'exposició.
Perfecte, doncs així ho farem. Moltes gràcies.
Adéu, bona tarda.
I seguim repassant agenda cultural. Avui a les 10 de la nit, el Sublim es celebrarà el 18è Cafè Jazz de Calella.
Serà un concert amb Juan de Diego a la trompeta, Dani Pérez a la guitarra i Joe Smith a la bateria.
I recordem que avui i demà a la nit hi ha concerts organitzats per l'associació Rock on the Rocks de Calella.
Avui al pub Rock a Nàpols actuarà Mitch Lady Band i dissabte de la festa segueix a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri amb una actuació de Wilder Company fent de taloners de Broom del Regne Unit. Acabarà la nit una sessió amb els DJs Drinking Brothers.
I aquest dissabte hi ha música clàssica d'Antonio Vivaldi, el cicle cultural de la Sala Mozart amb l'orquestra de cambra Harmonia i el violinista solista Vladimir Chilaru.
Interpretaran les quatre estacions l'obra amb què Vivaldi descriu musicalment la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. El preu de l'entrada és de 12 euros, disponibles al Museu Arxiu, també a taquilla del Museu Arxiu abans del concert que tindrà lloc a les 9 del vespre aquest dissabte.
I tal com ahir ja vam explicar, dissabte hi ha desfilada i exhibició canina.
Serà a 2:15 del matí a la plaça de l'Església i a cap a 12:15 hi haurà una exhibició de gossos policia K9.
I aquesta sintonia ens indica que és temps de repassar ara un nou cap de setmana esportiu amb Salvador Itxart.
Cap de setmana esportiu marcat, una jornada més per la lluita dels nostres equips per seguir optant a guanyar les seves lligues o estar dins la zona d'ascens. El club de futbol Calella, amb un partit menys, es troba a 5 punts del líder, el Rocafonda. Els de Joan Freser juguen a casa diumenge a les 12 del migdia contra el Cabrils. Els nostres hauran de vigilar molt el joc aeri dels rivals, ja que és un equip amb un bon potencial físic. Joan Freixer, entrenador del club de futbol Calella.
Que serà un partit segur que molt complicat, perquè és un equip que realment a nivell físic són jugadors molt alts i segurament aquest camp els anirà molt bé, perquè pensen, juguen molt en llarg, sobretot qualsevol falta que hi ha a prop de mig camp ja te la posen dins de l'àrea. Serà un partit molt difícil i la veritat és que és una final molt important per nosaltres.
La Unió Esportiva amb el Calella arriba a la part final de la competició en gran forma. Aquest cap de setmana jugaran a la pista del Sant Quirze dissabte a les 9 del vespre. Els vallesans són penúltims, els de Salva Puig són tercers a 2 punts dels líders, Sant Llorenç, Sant Feliu i Cambrils. Aquest últim visitarà la pista calellenca d'aquí a 15 dies. Pel que fa al bàsquet, mentre els nois tenen jornada de descans com a líders, juntament amb el Sant Feliu, les noies jugaran a Malgrat diumenge a 8:15 del vespre. Les de Jordi Fierrez afronten el derbi amb la clara intenció de recuperar el bon joc que les va portar a guanyar 5 partits seguits, ratxa que es va trencar la setmana passada. I en tenés taula, les noies del Surís Calella tornen a la competició jugant a casa dissabte contra el Valladolid. Els nois del Termotur, que ocupen la segona posició, jugaran a la pista del Mataró, que són tercers. Això serà diumenge a les 11 del matí. I acabarem parlant de vòlei. Comença la segona volta de les lliguetes d'ascens. Les noies de l'Escola Pia jugaran a la pista de Las Vegas diumenge a 2:15. I els nois de l'Escola Pia ho faran a casa dissabte a les 5 de la tarda contra el Torredembarra.
Doncs després dels esports anem per la previsió del temps.
Demà dia nuvolat una mica més que avui, que al final de la tarda encara ha acabat sortint el sol. Demà estarà tapat tota la jornada, sobretot al matí. No s'esperen grans precipitacions, però no es descarta que puguin caure alguns ruixats puntuals, especialment les primeres hores del dia. De cara a la tarda es poden obrir clarianes tímidament i diumenge la situació millora, però no acaba de fer net i es mantindran els núvols, però no tan espessos.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui divendres, dia 31 de març. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, al Facebook i al Twitter. Doncs que passin un molt bon cap de setmana i una molt bona nit.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. 107.9 FM.